Per un moment, segur que molts de vosaltres heu retrocedit 30 anys. Hem triat música dels anys 80 per parlar d'una dècada que està de moda i que molts dels que la van viure reivindiquen. Llibres com Jo fui a EGB, cançons que tornen a sonar, moda que recupera. És innegable que els anys 80 del segle XX viuen una segona joventut. Els que ara tenim més de 40 anys la recordem perfectament. Una dècada on no hi havia mòbils, on no hi havia internet i on la música l'escoltàvem en casets. Casets on hi gravàvem cançons com aquesta. Bernat Soler, Ricardo Arquemada, bona nit, benvinguts a la Revolució.
Bona nit.
Bona nit.
Bona i vuitantera nit.
Què tal?
Molt bé.
Estic molt contenta que sigueu avui al Revolució 4.0. Avui parlarem amb vosaltres de futbol de passat i de futur, si us sembla. I abans que res, vosaltres també vau viure intensament aquesta dècada que comentàvem.
És la nostra.
És la nostra, exacte, sí, sí. jo recordo més nítidament coses de 1985 sí. Que de ara fa uns dies abans de Nadal. Vull dir que...
Sí, sí. Home, ens va marcar, no?
Amb què sí. Diries? Quin record et porta pensar en els anys 80 així? Quin flash et ve?
Bé, doncs l'escola, l'esport, les primeres, diríem que les primeres passions per l'ofici, 80s i 90s, potser, no? Uh-huh. 90 ja érem més conscients, els 80s és la flama que s'encén, no?
Uh-huh. Molt bé, alguna cançó que us quedeu vosaltres dels 80?
El Bernat em representa el tema musical, no te'n puc donar cap, jo.
Bueno, jo com a gran fan de Queen i de Freddie Mercury, bé, els vaig descobrir en aquella època, que gairebé ja s'acabaven, i fins i tot els vaig poder veure en directe al Mini-Estadi, que van fer un concert l'1 d'agost de 1986.
Uh-huh. Sí, sí. Molt bé.
I realment, doncs, jo crec que tota aquesta moda, suposo que té una lògica comercial, no? Perquè tots els que érem nens, joves, durant els anys 80, ara tenim edat de consumidors, no? Uh-huh. I aleshores, clar, ens posen a l'abast recuperar tot allò, toquen la nostra fibra emocional, uh-huh. I aleshores què fem? Doncs comprem aquests llibres, escoltem aquesta música, o alguns, fins i tot, en fem, de llibres.
Ara parlarem del teu llibre, Bernat Soler, Barça dels 80, la dècada de moda en clau blaugrana. Per cert, ja sabeu aquestes veus, que escoltem, Bernat Soler, la veu dels partits del futbol a TV3 i també cap d'esports del canal, i Ricard Torquemada, un dels millors analistes, el millor analista periodista de la TDP de Catalunya Ràdio, i també l'escoltem a TV3. Per cert, sou molt amics, jo no ho sabia això. Sí. Podem dir-ho?
Home, i tant.
Sou amics professionals germans, i íntims?
Sí, 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 jo crec que es pot qualificar sí, sí. Així la nostra relació, sí, amistat. Sí. Íntima, oi?
Sí, sí, home, i tant. Sí. Gairebé família.
Molt bé, escolta, anem a parlar del llibre. He venido a hablar de mi libro también, Bernat Soler. Escolta, la teva passió.
Si tu vols.
És el futbol, i més concretament el Barça. Has volgut escriure aquest llibre parlant del Barça d'aleshores, dels 80, per això començàvem així. Parlar abans de Messi, abans de Ronaldinho. Per què? Per què vas decidir fer els 80?
Bé, d'entrada perquè, com comentaves tu ara fa una estona en la introducció, els 80 estan de moda, es fan multitud de productes, es recupera, la nostàlgia, etc. Però jo vaig trobar a faltar que del Barça no se'n parlava. Uh-huh. Segurament l'explicació és molt senzilla, i és que el Barça dels 80 no era un Barça memorable en el sentit de que no guanyava Champions, ni uh-huh. feia rues, ni triplets, etc. Sinó que més aviat el to d'aquella dècada és més aviat d'equip perdedor, no? Però jo tenia ganes de recuperar-lo. Per què? Uh-huh. Perquè era el Barça de quan jo era nen i, com dic en una de les frases allà, no era el millor Barça, sens dubte, però era el nostre Barça. Aleshores, em venia de gust una miqueta doncs, apuntar-me a aquesta moda de la nostàlgia vuitantera i reivindicar un club, una gent, uns futbolistes, unes anècdotes que van formar part doncs, de la vida de tots plegats.
Recordem algunes, perquè devia ser el Barça dels teus cromos, també m'imagino. Clar. Era un Barça tragicòmic, com deies. Aquest podria ser l'adjectiu que més l'encaixaria al Barça d'aquell moment. Amb quin record et quedes? Va, un parell.
Bé, el fet de tragicòmic és perquè les desgràcies que li passaven, que eren nombroses, arribaven a ser tan surrealistes que dius, és que això no... no, o sigui, llegit a dia d'avui, dius, això és impensable, no?, que passi, des de coses com perdre una final d'una Copa d'Europa contra un equip romanès de quatre replegats amb tots els respectes, a més a més jugant-se a casa, en aquest cas al camp del Sevilla, quan ho tens tot a favor, a coses com que, no, no sé, es retirés de la circulació una samarreta perquè duia mala sort, no?, que era la samarreta de color groc, o que et segrestin al davanter centre.
Clar.
Si segrestessin a Luis Suárez d'avui en dia...
El Kini.
Clar, van segrestar Kini, era el tio que feia els gols. Mm. I per culpa d'allò vas perdre una lliga, no? Estem parlant d'episodis que són insòlids, no?, traslladats a dia d'avui. Mm-hmm. Per això és una dècada on van passar una quantitat de coses que sincerament, són molt, molt, molt estranyes.
Mira que si l'atrapés l'Urruti, minut 43 de la segona, que amb la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! T'estimo, Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti,
moments com aquest és el mític Urruti t'estimo del mestre Puyol, després que l'Urruti aturés un penal a Valladolid que va donar una lliga al Barça l'any 85, però és que feia 14 anys que no es guanyava. Aleshores no hi havia ni tants diners en joc, ni el sou dels jugadors, ni la publicitat, ni drets televisius, Bernat.
És el hit de la dècada, en positiu. És a dir, és una dècada tan mancada d'alegries. Es guanyaven alguna recopa, que ara la gent la menys té, no? Ens diuen celebra recopes, com si fóssim uns desgraciadets, no? Vosaltres us conformau amb guanyar la recopa. Estava molt bé la recopa. Alguna copa, però clar, la lliga, aleshores era molt important. I aquesta va ser l'única lliga que es va guanyar a la dècada, no? I evidentment ha passat a la història, a més amb la frase del Quim Puyol.
Ricard Torquemada, t'has llegit el llibre del teu amic Bernat Soler?
Ho està fent.
A trossos, però no amb gaire entusiasme.
És molt lleig.
Que gairebé el podria haver escrit jo. O sigui, si ell em diu, pots escriure un llibre dels 80 com si l'escrivís jo? No estaria gaire lluny d'això, del que ha sortit.
Amb què et quedaries en el teu cas? Què destacaries tu dels 80?
Home, jo Maradona.
Maradona.
Sí, hi ha un capítol també que el Bernat també dedica a Maradona. Per mi Maradona va ser qui em va despertar, diríem, la passió pel futbol i entendre'l d'una altra manera. I bé, doncs a qui li agrada la música, podria ser Bob Marley o Queen, doncs per mi Maradona és el futbol.
En canvi...
Per això el té la foto al Twitter, el Ricard.
Sí,
eh?
Sí.
Per cert, recordem que TV3 acabava de néixer, les imatges dels resums del Barça, com ha canviat, es portaven en cinta amb un avió, ara ho tenim tot ràpid. I si parlem de comunicació, també ha canviat molt. Els jugadors no tenien en aquella època ni community manager, ni existien les xarxes socials, el periodista entrava al vestuari, tot era més directe. Ho trobeu a faltar, això? Com a periodistes esportius?
Nosaltres potser vam enganxar una època... Nosaltres no treballàvem als anys 80, però vam enganxar una època que és a mitjans dels 90, ja cap a finals, on encara es va poder viure una mica el contacte amb els jugadors. Als anys 80, els futbolistes no tenien, efectivament, Twitter ni xarxes socials perquè no existien, no tenien mòbils perquè tampoc existien, i els periodistes tenien el telèfon de casa dels jugadors. I tu trucaves a casa del futbolista i... Hola, està Alex Sanko? I aleshores...
Sí, com ha canviat?
Si posava o no s'hi posava.
Sí.
I en el nostre...
Clar, perquè no hi havia mòbils, ja ho
has dit abans. Sí.
Endavant, Barça, endavant, Barça! Cridem tots, posem-hi el cor i triomfarà.
Aquesta va ser una cançó que va compondre el trompetista Rudy Ventura l'any 79, un personatge també important en aquell Barça, en què tot era quiche, una mica, derrotes, victòries, polèmiques, el so, si us dic que un so que es quedeu també d'aquesta dècada, dels 80, amb quin so et quedes?
Jo em quedo amb el so de les transmissions dels partits del Barça, amb el cas que em toca a mi, del Puyol, perquè era el que escoltava, però... No tant per ell, que evidentment doncs, l'hem seguit escoltant, sinó per aquella qualitat de so, no? Per aquelles dificultats, aquells sorollets estranys que se sentien entremig. No? Clar, no té res a veure. Ara tu escoltes un partit del Barça que juga a Japó i se sent exactament igual de bé que si jugués al Camp Nou. No? Uh-huh. En canvi, un Almeria-Barça, jo recordo escoltar-lo al cotxe, tornant de cap de setmana amb la família,
sí?
Amb aquell sorollet i aquelles coses estranyes, no?, que hi havia...
El so i el Ricard, amb què es queda?
Bé, el so de la ràdio en general, no? Mm-hmm. O sigui, jo crec que és amb el que vam créixer i és el que ens va enlluernar per dedicar-nos un dia a això, no?
i us vau dedicar, i els dos han explicat el futbol per TV3 i per Catalunya Ràdio, i ara, si us sembla, hem estat al passat del futbol i ara us faig córrer cap endavant. Anem una mica a fer un salt de 30 anys, parlem del futbol d'ara. Abans dèiem Maradona, el Twitter de Ricard Torquemada té 48.000 seguidors com a periodista, té la foto de Maradona, es comunica per allà, també ara el Bernat s'hi ha tornat a posar a Twitter. Internet, la tecnologia, els jugadors fan declaracions per la xarxa. Això us agrada, ara, si parlem del futbol i la comunicació del futbol actual? Dieu-me la veritat. Us agrada que els jugadors facin les declaracions abans per Twitter o per Instagram, que abans les deia un periodista i el periodista era el que feia de transmissor, i això a vegades ha desbarascut una mica?
Home, si em diguessis que preferiria, doncs no és la manera, no és el que hauria volgut, perquè sobretot perquè no és el que jo vaig tenir com a referència. No? Si hagués tingut una altra referència, potser sí, però com que venim d'on venim i som el que som des dels anys 80, per dir-ho d'una manera, doncs no és el que hauria preferit. Però torno a dir el mateix, vull dir, és qüestió d'adaptar-se. Jo crec que són més incoherents ells que nosaltres, en aquest sentit. Vull dir, són més incoherents ells a l'hora de si no vols parlar d'una cosa, doncs no deus voler parlar en cap mitjà, no? Però al voltant d'això hi ha molta... És un debat molt ampli, La idea de Gerard Piqué de fer un mitjà de comunicació, no? Que han de portar esportistes o futbolistes... Bé, això exactament com... Quan m'ho intento imaginar, em costa vertebrar-ho, em costa articular-ho, estructurar-ho. O sigui, bé, hem de començar a estirar del fil i ens hem acostumat al que hi ha. Jo crec que per sobreviure és important entendre on vius i amb quins mecanismes tens el teu abast i el que deia abans, adaptar-te.
Jo més que els mitjans per on s'expressen, que això, doncs, el temps i l'evolució ens ho va indicant, i abans, doncs, era amb micròfons i ara ho fan per Twitter, i jo em trobo faltar més el contingut, no? Als anys 80, per fer una referència al que parlava abans, la sinceritat, allò, pel boc gros, era el pa nostre de cada dia. Es deien unes animalades, i ara, en canvi, es vigila tant, no es diu res, es controla tot perquè no sigui mal interpretat, que li treu tota mena d'autenticitat.
Però no tant per Twitter, per exemple.
No.
Això és el que jo que deia de la incoherència, és que
vigila Twitter, molt... Per Twitter els únics que són una mica directes és el Gerard Piqué i no sé si algun més,
Sí, però,
d'altres deixen anar una emoticona.
Sí, però fins i tot...
Sí, però sempre acaben tot dient declaracions, alguns,
sí,
no?
Sí, o jugadors. Jo crec que trobem molt material al Twitter que si fos una entrevista o una roda de premsa no trobaríem. I aquí és on jo no entenc si és que ells... O sigui, ells què s'imaginen? Perquè justament estan posant això a safata de tothom, no només dels seus seguidors, dels mitjans de comunicació. O sigui, fa això com que ells, em salto el filtre que em pot manipular, entenc jo, de la seva mentalitat, per dir una cosa que si tens un micròfon al davant i la dius, és igual, és el mateix.
És el mateix. Sí. Per tant, com diríeu que us ha canviat la manera, la digitalització que en parlem aquí en el nostre programa, com a periodistes esportius, com us ha canviat?
Bueno, d'entrada estàs obligat a seguir-los, a seguir, diríem, tot l'univers futbolístic que està a les xarxes, per una mica, doncs, estar al dia. Hi ha, a més, ara també molts... intermediaris, entre cometes, que no deixen de ser moltes vegades aficionats de futbol, que et filtren fins i tot, et fan arribar informacions, vídeos, jugades, declaracions que han passat arreu del món, gent que s'encarrega una mica de mirar coses de tot arreu i t'ho fa arribar, doncs, a través d'aquesta xarxa, i et fa una selecció. I després hi ha una altra qüestió que a mi em queda molt l'atenció, que té una mica a veure amb el que comentàvem abans, que és que aquests futbolistes que són tan gelosos de no equivocar-se, de no dir coses que no toquen, tot i que a vegades, doncs, les deixen anar, després fan servir xarxes com, per exemple, Instagram, d'una forma absolutament, no diré que imprudent, però jo crec que no són conscients. És a dir, jo us puc dir gairebé cada dia, els jugadors del Barça, on han dinat, on han sopat, on van de vacances...
S'hauria de reservar més aquesta intimitat,
no? Que facin el que vulguin, però no és coherent després amb la seva postura davant dels periodistes o davant de la vida en general.
Estic totalment d'acord amb tu, Bernat.
Hola, Pep.
Hola, com esteu? La veritat és que, bueno, no, és una cosa que realment és així. Ricard, Bernat, jo estic preocupat perquè això té una mica entremig. Jo vaig començar a jugar a futbol, que era un nen, als anys 80, i vaig jugar al Barça cap als 90. Durant els 90, però estic preocupat a dia d'avui per l'arbitratge. els àrbitres a dia d'avui, el 2017, encara estan afectant i estan alterant els resultats de molts i molts partits. No sé si esteu d'acord amb mi, fa 4 dies Messi va marcar un gol, va passar 2 metres de la línia de gol, però l'àrbitre no ho va veure. No sé com ho veieu, això. Diuen que vindrà l'ojo del con aquest, això canviarà potser els resultats, traurà el que és la màgia del futbol, la salsa del futbol, com diuen alguns, que no podrem criticar els àrbitres. Què creieu? Què hem de fer?
A veure, la tecnologia, us agrada la tecnologia?
Estem en plena revolució, també.
O posem microxips.
Revolució digital.
Què fem? Què fem? Què fem? Jo estic atabalat.
Què? La tecnologia us agrada el futbol que entri ja?
Home,
més?
Sí, d'entrada, jo crec que tot el que sigui ajudar els àrbitres està bé. Ara, preparem-nos, perquè el que jo crec que no canviarà és la discussió i el conflicte. El conflicte ven. I el futbol, com moltes altres coses, és negoci. Mm. Matar el conflicte no té cap sentit des del punt de vista del negoci.
Per tant, dius, la tecnologia podria matar el conflicte del futbol, no? És a dir, que hi haguessin, que la tecnologia que, faria perdre
que obrirà,
la gràcia.
Que obrirà un altre conflicte. O sigui, quan arribi al VAR, que això que és que les càmeres i senyors que decidiran què ha passat des d'una televisió, continuarem debatent sobre si aquella interpretació és correcta
exacte,
o no és correcta.
Exacte, jo crec, perdoneu que us talli, perquè podria ser...
Bé, Lluís,
què tal? Passava perquè us he vist i calla. Sé que és tard, aquestes són els diumenges a la nit, però escolta'm una cosa, siguem clars. Vosaltres sabeu tan bé com jo, no ho sé, no m'atreviria a posar doncs, números, però vosaltres que en sabeu que sou més joves, que teniu el cap més clar, jo crec que sense tants errors arbitrals, potser el Barça, no sé si em podríeu dir quantes lligues més hagués guanyat. Perquè, això és així, no sé, feu números.
Jo et dic una cosa, hi havia una època que no hi havia ni càmeres ni res, i diuen els que jugaven en aquella època, anys 60-70, que els àrbitres, sobretot fora del Camp Nou, massacraven el Barça i li xiulaven penals que no ho eren. Als anys 80, jo crec que els àrbitres no són els culpables de les derrotes del Barça, i últimament sí que hi ha hagut errors bastant sonats, no? Tot i així, i respecte al tema de la tecnologia, jo crec que en qüestions com, per exemple, el del gol, la línia de gol, que això hi ha una...
És lamentable.
Això que hi ha una tecnologia que ho pot resoldre, això s'ha d'aplicar. Respecte al VAR i rearbitrar jugades, si és o no és penal, etc. Jo aquí ho veig més complicat, perquè la interpretació sempre, fins i tot
serà
encara...
Humana.
Sí, encara que després ho veiem amb imatges 17 vegades. El que sí que podria fer-se és... rearbitrar a posteriori en el sentit de, per exemple, si un jugador ha fet una agressió i aquella agressió no s'ha vist, però l'endemà es veu, se l'ha de sancionar. Perquè que no se l'hagi vist en directe no l'eximeix de culpa.
Molt ràpidament, com us imagineu els estadis? Perquè, escolta, ens diuen que hi haurà pantalles gegants, sensors a tot arreu, dades, aplicacions que et portaran el menjar, la beguda sense moure't del lloc.
No ho veurem,
perquè tothom mira...
No ho veurem, això.
Com que no? Bueno, si està aquí, ja, als Estats Units, ja ho estan fent.
Però això als Estats Units és com un altre planeta.
No, perquè tot el que passa als Estats Units després de 5 anys ve aquí.
5 anys? Són només?
Sí, normalment passa.
Ho teniu calculat, això.
Com us imagineu els estadis? Els veurem en directe a la televisió? On?
Jo que sóc un gran aficionat a l'arquitectura dels estadis de futbol, és veritat. Jo sóc un, ja ho sap, el que riu, perquè és una de les meves faleres, m'agrada molt.
Hombre, bravo, Escolta'm, el camp de l'Espanyol...
Perdona,
hombre,
el camp de
l'Espanyol... El fotut són els accessos, Això és horrorós,
Però l'estadi és ideal per veure futbol.
Bravo.
És un estadi fet Hollywood. A la mida de l'espectador.
Hollywood.
Es veu perfecte al camp. El que passi dins del camp ja depèn més de l'Espanyol.
Això és una altra cosa, El xino diu que marxa,
Sí, però no, sí que és veritat. Ara cada cop es busca més la comoditat, es busca més tota l'experiència, no? En diuen l'experiència global i l'experiència VIP, etc. Però al final és asseure't més o menys còmodament, si pot ser no passa fred, i veure l'espectacle, No té molt més secret.
Molt bé. Ens queden un parell de preguntes més pel Ricard i Bernat. Abans anem a descobrir el seu social media.
La Caixa Digital, amb Jordi Pi.
Gola. T'ha agradat, Pep?
Molt, home, el gola.
Hola, Jordi, què tal?
Hola a tots. Referent als twitters dels jugadors que abans en parlàvem, aconseguiu tenir algun tipus d'interacció amb ells des de les vostres xarxes?
Jo he tingut missatges privats, algun input en aquest sentit que t'apareix, Jo he de dir que sóc molt més... consumidor que no productor, diríem, a Twitter.
Sí, més lector que sí, opinador.
Sí,
no?
Sí, l'utilitzo més des del punt de vista de la recepció que no des de l'emissió. Però alguna vegada sí que m'he trobat algun missatge sorpresa, un missatge directe. I m'he mogut, diríem que en el missatge directe.
On no us trobem és a Instagram, potser? Cap dels dos?
Jo no sé fer fotos.
Doncs, amb el mòbil, és molt fàcil.
Soc pretecnològic, amb això.
Parlant d'això, sí que m'agradaria, penséssiu en foto, i dieu-me un lloc on no hi ha futbol. O sigui, si heu d'escollir un lloc de Catalunya on nevadius, on no pensar en futbol i pensar en gaudir del que teniu davant i en vosaltres, quin racó us quedaríeu?
De Catalunya, de ser. Sí.
De Catalunya, de ser.
Sí.
Mm-hmm. No val un estadi, eh?
Jo seré molt clàssic i molt típic, jo diré Calella de Palafrugell.
Calella de Palafrugell.
Jo és difícil que en algun moment de la meva vida pugui eliminar el futbol. Però hi havia una època fins i tot on tenia certa saturació i marxava de vacances el més lluny possible per intentar evitar-ho i no ho vaig aconseguir aleshores. Però sí que tinc diríem que una relació afectiva amb el Pedraforca, amb Saldes, concretament.
Escolta, doncs que aquests siguin els dos primers Instagrams, no? I no veureu. Gràcies.
Revolució 4.0. Penja una fotografia del teu racó preferit de Catalunya amb les etiquetes Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
Guanya mensualment una estada per dues persones a un hotel amb encant de Catalunya.
Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
I per acabar, a mi m'agradaria, Ricard Bernat, que m'acabéssiu una frase. Ens han quedat molts temes pendents. Farem una segona sessió per parlar del futur del futbol, si us sembla. Però, si acabeu la frase, dieu-me, el futur del futbol me l'imagino, no com us agradaria, me l'imagino que serà, què em diria, Ricard? Com serà el futur del futbol que tindrem? Ens ha quedat pendent parlar dels drets de televisió, de tot el que està passant també, de les queixes que cada vegada valen més aquests partits. Però com us l'imagineu vosaltres? Què em diríeu?
Jo me l'imagino, com que penso en clau del futbol, me l'imagino en un dels mons que menys evoluciona de tots els universos possibles. O sigui, la vida va endavant i el futbol a vegades reté la vida i va més lent del que hauria d'anar. I ho veiem, per exemple, amb l'ús de la tecnologia. Per tant, crec que d'aquí uns anys el futbol, el joc, serà molt similar al que veiem ara. No crec que canviï gaire.
No creus que canviï, Bernat?
Jo me l'imagino com el gran espectacle de masses que és ara, amb la passió que hi ha ara, mobilitzant milions de persones arreu del món, però amb una visió optimista sobre l'evolució del joc. I crec que és per l'aposta de Guardiola. Jo crec que Guardiola està revolucionant el món del futbol i que l'educació dels aficionats, dels nens que juguen a futbol, comença a tenir una altra mirada. La qüestió és a veure com és això capaç d'extendre's, no?
Gràcies, Bernat.
No, ho penso de veritat.
Bernat, t'estimo molt.
Molt bé. Doncs veurem si les pilotes amb sensors triguen molt a veure's.
No ho veuré, ja t'ho dic.
Que sí, home, sí, Ricard, que ho veurà. Però si ets molt jove...
Però, home, però és que parles de pilotes amb sensors.
Clar, home, és que això passarà.
Veurem un Mundial a Qatar a l'hivern, si és que això és una cosa que no ens hauríem imaginat mai.
I pilotes amb càmeres a dins, també.
I jugadors amb càmeres objectives, potser sí.
Bé, moltes gràcies, felicitats per la bona feina, Ricard. Bernat, una abraçada.
Gràcies.
Adéu.